les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Ja des del segle XIX, una de les constants a l'hora d'apropar-se a la idea d'Espanya dins del propi nacionalisme espanyol és la del pessimisme que bona part dels intel·lectuals que han pensat el fet nacional ha demostrat a l'hora de definir què és Espanya o quin és el seu futur. En aquest sentit, la decadència nacional ha estat una de les idees de major recorregut en aquesta idea del pessimisme nacional. La llegenda negra, el paper dels Àustries menors o la Inquisició formen part d'aquest catàleg dels horrors de la història espanyola utilitzats un i altre cop per presentar una visió decadent del país durant tota l'edat moderna. La instauració del liberalisme al llarg del segle XIX no va solucionar res. Més aviat, va intensificar les visions catastrofistes, els pronunciaments militars, els conflictes socials i el caciquisme o els desastres de Cuba i de Nual van anar vestint un estat d'ànim respecte a la salut de la nació espanyola ben pessimista. De tot això i d'alguna cosa més parlarem aquesta setmana al programa. Benvinguts a l'Espanya pessimista. Benvinguts a les portes de Troia.
Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana parlarem del pessimisme com a forma de pensar a Espanya i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
Comencem amb la primera pregunta per començar amb aquest tema. Podem parlar d'una història del pessimisme al llarg de la història?
Sí, per què no? No? El cert és que el pessimisme com a forma de pensar el passat, el present i el futur d'una societat és una de les formes, no potser la més freqüent, però sí que és una de les formes possibles de pensar la història d'una nació, d'un estat, d'una societat. Per exemple, els grecs i els romans creien que hi havia hagut una edat daurada inicial i que a partir d'allà tot era decadència, no? Que al final cada generació, per exemple, això es veu molt clar a la Ilíada o a l'Odissea, cada generació és pitjor que la generació anterior, no? Una cosa que ens sorprèn molt, perquè nosaltres sempre creiem, o sempre ens ha dit, no?, que els fills viuen millor que els pares, no? Perquè nosaltres vivim en un context mental, social, basat en la idea del progrés, no? Llavors, creiem, com a món actual, que el món progressa i, per tant, ara es viu millor que abans. Pels grecs o pels romans aquesta idea no era així. Ells creien que hi havia hagut una edat daurada inicial i que ara vivien en una mena d'edat de coure o de llautó i que, per tant, era una visió pessimista del devenir històric. Sí que és veritat que amb el sorgiment de les nacions o de les altres nacions, en els quals la idea nacional es construeix sobre una èpica inicial, la idea també és que la nació progressa. Uh-huh. No? Per tant, les nacions sanes, per entendre'ns o per utilitzar una terminologia mèdica, són nacions projectades des del passat cap al futur i, per tant, són nacions optimistes. No? El cas veurem avui d'Espanya és potser... després debatrem si és matitzable o no aquesta afirmació, és una nació fallida o és un estat fallit i per tant, permet que es neixin uns discursos pessimistes sobre la història del país, no? Sobre la decadència de l'estat, de la nació o del cos social de l'estat. Llavors, passa en el cas d'Espanya, però també hi ha visions pessimistes en altres països, en altres contextos, i per tant jo crec que sí que podem parlar, podem fer una història a través del pessimisme.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs per introduir aquest tema, com hem parlat ara a la pregunta introductòria sobre el pessimisme, se'ns acut una pregunta que potser pot servir per començar a donar quatre idees. Alberto, el pessimisme respecte a Espanya és un malestar social o bé és una irritació de les elites?
Bueno, aquesta pregunta és molt interessant i sobretot no té una resposta correcta o no té una única resposta fixa en el temps, no? Perquè és molt diferent parlar de la història del pessimisme respecte a Espanya al segle XIX que a finals del segle XX, no? Sí que sembla que aquest pessimisme respecte a Espanya és una, o es pot definir, o es pot veure com una irritació intel·lectual, no? De les elites intel·lectuals, culturals del país, que quan reflexionen sobre la història recent o sobre l'actualitat política i cultural i social de l'Espanya de la segona meitat del segle XIX, en comparació, per exemple, amb la resta d'Europa, sí que veuen certs elements que no conviden a l'optimisme o certs elements de funcionament, de configuració de la nació, de l'Estat, que porten a una mena de pessimisme intel·lectual, no? per comparació. Seria més discutible saber si aquest és un malestar social del que diríem l'opinió pública a mitjans del segle XIX, sobretot perquè primer hauríem de decidir o hauríem de convenir que existeix una opinió pública formada en matèria política o en matèria contemporània al segle XIX. No? Hi havia una opinió pública en 1830, 1840, hi havia uns mitjans de comunicació, uns altaveus mediàtics que permetessin que aquestes idees progres, no?, de les elites intel·lectuals de l'època traspassessin a la societat. Això sembla cada vegada més evident que sí, sobretot a partir de principis del segle XX. No? Ja veurem que, per exemple, els desastres de Noal, la guerra del Rif, del Marroc, sí que incorporen elements de sensibilització pública. No? Coses com els fets de la Setmana Tràgica a Barcelona, és evident que són inexplicables sense una mediatització de les demandes de la Setmana Tràgica, no? O dels fets de la Setmana Tràgica. Llavors, pel segle XIX sí que jo veig més aquest pessimisme respecte a Espanya o aquestes reflexions sobre l'ésser d'Espanya més vinculades a una elit cultural. Una elit cultural que no sempre ha de ser perifèrica, no? Perquè és molt fàcil fer un programa sobre el pessimisme o sobre les visions negatives d'Espanya agafant pensadors catalanistes, no? o bascos. Però aquesta irritació de les elites o aquest pessimisme nacional no es dona només entre els pensadors que tenen altres sentits nacionals, no? Sinó que s'enquista directament a la literatura, a la cultura, al pensament. Però durant el segle XIX sembla molt clar que és un gest d'elits culturals, no? Durant el segle XX, paulatinament, aquest pessimisme anirà traspassant aquest element més intel·lectual per començar a ser realment una corrent d'opinió més o menys majoritària o almenys atribuïble a la còmoda població, no? En aquest cas sí que hi haurà alguns elements antipessimistes, no? Uh-huh. Si parlem del pessimisme com a forma de pensar Espanya, també hauríem de pensar els moments de la història recent en el que hi ha hagut l'optimisme com a forma de pensar Espanya. Hi havia dos moments i dos personatges que no tenen cap relació entre ells, que són Franco i Aznar, no? El franquisme sí que genera o intenta generar un discurs victoriós d'Espanya, no hi entrarem perquè tots sabem com articula aquest discurs, i l'altre gran moment d'optimisme patri és el Espanya va bien de José María Aznar, no? Que intentava però que aquest Espanya va bien assumia que Espanya hi va mal sempre, menys quan estava ell, no? Llavors, aquest Espanya va bien, al final, és una constatació de que les postures pessimistes respecte al funcionament d'Espanya eren la norma, no? Fins al punt de que una frase com Espanya va bien, vinculada al creixement econòmic de la bombolla especulativa i tot el que vulguem, sembla un eslògan fresc, no? Quan abans d'Aznar ningú pensava que Espanya anés bé, no?
Molt bé, la veritat és que és un tema que dona part molt. Amb aquesta pregunta simplement introduïm molts temes que anirem tractant al llarg del programa d'avui, però el cert, Alberto, és que com, al llarg dels segles, com anàvem dient, sí que hi ha hagut un bon grapat de tòpics reconeixibles per la societat, pessimistes, tòpics pessimistes sobre Espanya, alguns ja els has enumerat.
Sí, bueno, de fet, a mi hi ha una frase que m'agrada molt perquè defineix molt bé aquest element, no? Que és que la història d'Espanya és un desenganyo recurrente, no? Uh-huh. Sembla que costa molt trobar identificacions emotives respecte al passat d'Espanya en els últims dos segles, no? Hi ha molts tòpics en aquest sentit, no? Per exemple, hi ha alguns que arrenquen ja a principis de l'època moderna, com tot el tema de la llegenda negra, no? De Felip II, tot el tema de la mala premsa que té l'imperi espanyol a Europa i Amèrica. Però aquesta llegenda negra no és més que un més dels tòpics, no? Que des de fora d'Espanya, però també des de dins d'Espanya, s'utilitzen per pensar pessimistament la naturalesa del país, no? Un altre tòpic pessimista és el de les dues Espanyes, no? Que aquest sí que arrelarà profundament al segle XX, i sabem que tindrà la seva cristal·lització absoluta durant la Segona República, la Guerra Civil, durant tot el franquisme, no? Aquesta idea de que hi ha dues Espanyes irreconciliables, que s'odien a mort, que són dos models d'societat antagònics, i que, per tant, la convivència entre aquestes dues Espanyes és impossible, no? I això també és molt sinistre perquè justifica la Guerra Civil, no? Uh-huh. Però la llegenda negra, la idea de les dues Espanyes, la idea d'Espanya com a mater dolorosa, no? Com a mare ingrata, no? Com a nació de la qual, si et sents espanyol, gairebé et sents espanyol a pesar de Espanya, no? Perquè hi ha elements, és el que dèiem, no? La història moderna d'Espanya és una història d'un desengany recurrent, no? Que hi ha més elements per sentir-te fora que per sentir-te dins, no? En aquestes visions pessimistes, no? Que ets ja suposo que sortirà més endavant aquella anècdota de Cànovas quan redactant la Constitució del 76, quan deia que li preguntaven, no? Que com s'havien de definir els espanyols, no? En el punt 1 de la Constitució, fent broma, deia, pongan que són espanyols lo que no poden ser otra cosa, no? Més pessimista que això, més amb una figura central de la restauració com és Cànovas, ja ens indica que no hi ha molt optimisme respecte a la construcció identitària del país, fins i tot a finals del segle XIX.
Molt bé, hem dit que sí que podíem fer una història d'aquest pessimisme, per tant, quan podem establir que comença aquesta idea de pessimisme per entendre Espanya?
Bueno, jo crec que aquesta història, aquest pessimisme espanyol gairebé és consustancial a tota la història d'Espanya com a construcció política, no? No entrarem al debat si Espanya és la nació més antiga del món, amb 3.000 anys d'història, amb aquestes bajanades que a vegades s'escolten
a Cospedal.
Bueno, Aguirre, però bueno, al final costa distingir-les. Sí. Però sí que és cert que a diferència d'altres països, d'altres estats, el moment que arriba en un moment de màxim esplendor durant l'edat moderna, en un procés paral·lel a la seva construcció nacional, no? En un moment en què Anglaterra, França, Alemanya fins i tot, construeixen el seu estat-nació, és el seu moment de màxima pujança a la història, no? En el cas d'Espanya o dels regnes hispànics, la cosa va al revés, no? Perquè el gran moment d'esplendor, o almenys el gran moment que es pensa com a esplendor de la nació, de l'estat, del constructe que sigui Espanya, és l'època dels reis catòlics i dels Àustries Majors, no? Carlos I, Felipe II, no? Aquella idea de l'imperi on no es posa el sol, no?
Exacte.
Però clar, a partir d'aquí, todo fue decadencia. No? A partir de
Felip III,
Felip II, ja fins i tot quan es parla dels Àustries Majors i els Àustries Menors. No? Bueno, eren Àusties però borboneaven, no? Sí. No acabaven de ser bons reis. La qüestió és que aquest pessimisme enquista molt bé ja en l'època, no? ja durant el segle d'or, Quevedo mateix diu que Espanya se'n va a la merda o que la monarquia se'n va a la merda perquè comparada a com havia estat 50, 60 anys abans, tot era decadència, no? Tot anava malament. Bancarrotes, derrotes militars, pujada d'impostos. Llavors, aquesta idea de la decadència de l'imperi, no? El malbadratament de l'imperi ja neix en època moderna. No és una sensació que s'inventi doncs el romanticisme al segle XIX o els historiadors més crítics a finals del XIX, sinó que és una sensació arrelada entre els literats de l'època, per exemple. No? Hi ha la idea de que el moment d'esplendor de la nació, o de l'estat, o el que vulguem dir-li, ja ha passat. No? Llavors, podem arrencar gairebé la idea d'aquestes visions pessimistes d'Espanya gairebé des del moment fundacional d'Espanya, no? Perquè van tenir una temporada bona i després ja van baixar a segona, B, a l'E20, regional, el que sigui, no?
Molt bé, i si haguéssim de concretar el moment de màxima expressió d'aquest pessimisme consubstancial a la idea d'Espanya, quan el podríem determinar? Quan seria aquest moment?
Bueno, sobretot es fa més evident a partir de la segona meitat del segle XIX. Podem, per posar dues dades, 1854-1950. No? En aquest segle que va entre mitjans del segle XIX i mitjans del segle XX, és a dir, des del triomf més o menys evident ja de l'estat liberal, o fallit o no, espanyol.
Aquest avenç amb passos endavant i endarrere.
La puntita, però no. Bueno, aquestes coses tant de l'Espanya del XIX fins a la consolidació del franquisme als anys 50. No? En aquest segle, que va entre 1850 i 1950, el complex de la idea de la decadència nacional es converteix en un component essencial de la consciència nacional espanyola. No? Des del mateix moment en què s'intenten implantar l'estat liberal a Espanya, hi ha la idea de que és un procés fallit, o és un procés que difícilment podrà equiparar-se a altres estats liberals europeus. No? Després, evidentment, el franquisme el que farà és curtcircuitar aquesta construcció, amb la qual la divergència serà més gran. No? Però per això no ens ha d'estranyar que fins i tot l'anècdota que comentàvem abans de Cànovas, no? Un dels pares de la restauració borbònica, quan deia això, anys abans, això sí, poseu que després va perdre una mica el sentit de l'humor, però jo no. Senyor, ¿quiénes son los españoles? Bueno, pues pongan en la Constitución que son españoles los que no pueden ser otra cosa, ¿no? Es como, clar.
Que això llegit amb veu de Mariano Rajoy tampoc no desentonaria gaire.
Depèn si ho escriu amb la seva lletra o no.
Perquè no l'entén.
Perquè si ho escriu amb la seva lletra no ho entendrà. Llavors, això seria un exemple fantàstic de la visió pessimista.
Exacte,
del país.
Exacte, justament. Acabem de donar el clau.
Sí.
Podem acabar amb el programa aquí ara.
Feliz 2016. No? Bueno, és que el problema és que Mariano Rajoy no seria un bon exemple del pessimisme a la història d'Espanya, sinó seria un bon exemple de l'esperpento en la història d'Espanya, no? Que són dos coses que poden semblar iguals però que no ho són.
De tota manera, aquesta Constitució del 1876 també és un bon exemple d'aquest pessimisme. Està escrit d'una forma el suficientment ambigua com pel que pugui ser interpretada per les diferents corrents que interpretaven de forma més o menys laxa aquell liberalisme que, en veritat, era una instauració d'un caciquisme i un clientelisme arreu de tot l'estat.
Era una Constitució que no constituïa res.
Exacte.
Amb la qual permetia que tothom pogués fer la seva. No? Interpretar una cosa o la contrària segons...
Que al final el que portava era el govern de les elites i d'un sistema completament corrupte basat en allò que ens explicaven sempre a l'institut, no? De l'encasillado, allò de fer la trampa a les eleccions i que es anessin canviant els governs, i allà doncs allarguem aquesta Constitució que dura, bueno, la veritat és que realment dura poc perquè molt temps es passa suspès a les seves garanties constitucionals, però que és la que dura fins a gairebé, bueno, fins a Segona República. Però de fet és una Constitució que al final que fa és no donar cap mena de paper a la gent que, de fet, a la població i que alimenta aquesta idea de... Bueno, és que hem de fer aquesta Constitució perquè la gent no se sap governar.
És una Constitució gallega.
Exacte. No? No, quan no se saben governar, nosaltres hem de fer aquest esforç perquè, clar, no podem... Aquesta gent no se sap governar, hem de fer aquest esforç.
És aquesta idea tan bonica de la democràcia il·lustrada, no?
Efectivament, no? Hi ha una Espanya sense pols i nosaltres aquestes elites notables que hem fet aquesta Constitució l'hem de portar.
Fixa't que això en si mateix ja és una visió molt pessimista del panorama, del substrat polític del país, no? Fins i tot la gent que redacta la Constitució del 78 o que munta tot l'element de la restauració són absolutament pessimistes sobre la realitat política cultural, de capacitat de decisió del país. Llavors, no hi ha res més pessimista que fer una Constitució en la qual la sobirania no la tingui el poble.
Efectivament. I sobretot és en aquest moment en què deies aquesta frase de Cànovas, que ve, a més d'aquests anys on hi ha hagut doncs, aquest sacseni democràtic, on hi ha hagut aquest caos que ha significat la Primera República, i clar, està clar que nosaltres, els espanyols, no sabem fer les coses d'una altra manera, per tant, deixeu-nos els que sabem governar i vosaltres, pobres, deixeu-nos que us guiem. Per tant, Alberto, aquest pessimisme del que estem parlant ja és una realitat abans del 1898, d'aquell desastre a Cuba.
Sí, bueno, sempre, no, els manuals escolars i el que més o menys tot tenim al ment, al col·legi, a l'institut, sí que s'intenta vincular molt aquesta idea del pessimisme, no, del desastre nacional, vinculant-lo amb la data de 1898, el desastre de Cuba, la pèrdua de les colònies, no, de Cuba, Filipines, perquè en aquest moment hi ha aquesta falsa generació del ja sabem que les generacions literàries són un invent del posterior del franquisme, uh-huh, no, per intentar reordenar mentalment la història literària del país, però hi ha aquella idea de que el 1898 és el moment en el que es disparen les crítiques al model d'estat, al model de societat, i s'intenta, ja veurem que serà frustrada, perquè aquest regeneracionisme de finals del segle XIX no porta enlloc, no, ja veurem que acaba desembocant en Primo de Rivera i en Franco, és a dir que, bueno, bé no va sortir, però reduir aquesta visió pessimista o aquestes crítiques identitàries, estructurals de l'Estat a 1898 implica no entendre res, no, dels 40-50 anys anteriors dels inicis de la construcció de l'Estat liberal a Espanya, no? Que són inexplicables sense aquesta idea que dèiem abans, no, del pessimisme, a més, sempre units en molts tòpics, no? L'Espanya il·letrada, uh-huh, no? L'Espanya traçada, l'Espanya muerta. És impossible construir un estat liberal, és impossible construir un estat de dret, de garanties, quan la gent que construeix aquest estat té una visió tan pessimista del que suposa el propi subjecte nacional, no? Llavors, és important això. 1898, ja ho veurem més endavant, és un moment clau per entendre l'evolució de la idea del pessimisme respecte a Espanya, però no és el tret de sortida d'aquesta visió pessimista, que, com dic, podíem perfectament arrencar-la des de Quevedo, uh-huh, per entendre'ns, no?
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
España se ha forjado bajo el yugo extranjero. Hemos soportado la hegemonía de todos los poderes del Mediterráneo. Fenicios, cartagineses, griegos y romanos falsearon nuestra cultura original y primitiva y domaron nuestra independencia. 8 siglos para forjar el diamante, la nación, que el tálamo nupcial de una loca generosa se convirtió en adorno de una corona imperial. 2 siglos uncidos al carro del imperio austríaco de los Habsburgo y otros 2 al de la dominación borbónica.
Molt bé. Aquest text, a més de ser fascinantment estrambòtic, no?
És molt catastrofista.
És molt catastrofista. Això és un text de Eloy Luis Andrés, escrit en 1924, i que presenta una visió totalment catastrofista del que és la història d'Espanya, no? Qualsevol país normal o qualsevol nació normal el que faria és integrar els diferents elements que constitueixen el seu passat, uh-huh, no? I aquest home es caga en tot, no? Primer van arribar els poders del Mediterrani, no, fenicis, grecs, romans,
finesos,
de puta, no? Romanos go home, no? Perquè el que fan, diu, falsegen la nostra cultura original i primitiva, no? Després, quan per fi aconseguim crear la nació, que era el diamant de la nació, arriba una boja, no? Una loca generosa, uh-huh, que el que fa és donar al país als Àustries, no? Que no deixen de ser una monarquia estrangera, com després seran els Borbons, no? És una visió molt, molt pessimista del que és la història del país, no? I que també genera un altre element molt interessant, que és el divorci total, que part d'aquesta intel·lectualitat crítica respecte a la història o al passat d'Espanya, hi ha una separació molt forta entre el que és la història institucional, la història dels reis, de la política, dels esdeveniments, que, segons aquest home, està dominada, no, pels estrangers, i la història del veritable poble espanyol, que mai, ni des dels fenicis, ni amb els cartaginets, ni amb els romans, ni durant la mitjana una miqueta, però ni amb els austins, ni amb els borbons, té veu ni vot. No? És aquesta idea de que Espanya com a nació està incompleta. No s'ha pogut fer, no? Perquè sempre hem estat, o sempre han estat, el redó, no? El rebufo de la història i de la dominació estrangera. No? Llavors, una visió, a més, molt interessant, no? Perquè mentre a la resta d'Europa s'estan fent uns discursos identitaris, no? De recuperació del passat, aquí el que hi ha és una desconfiança total i absoluta sobre qualsevol element que pugui enriquir la cultura històrica del país.
Sembla com si les desgràcies, Alberto, una rere l'altra, constituïssin una mena de leitmotiv de la història d'Espanya, oi?
Sí, bueno, és que estem davant d'un pessimisme endèmic, no? I en aquesta visió pessimista, les derrotes m'alluneixen, no? Sempre es diu que els països es forgen en les victòries, no? Perquè una victòria és el que permet aglutinar la identitat del país, no? I, per tant, les nacions victorioses són les que es construeixen identitàriament, perquè, escolta, molt a ser, ara mateix, molt a ser americà, no? Perquè al final són els que fan les sèries, són els que guanyen, són els que... No molt a tant ser, jo què sé, coreano, o vietnamita, o Burkina Faso, no sé, o espanyol. No molt a... A no ser que guanyis el futbol. El futbol pot ser la panacea, no? Però aquí la qüestió, per exemple, Jerónimo Becker deia que una frase que també és molt, molt explicativa de per on ens movem, no? Diu, los pueblos raramente se unen en las desgracias. Hasta aquí bien. Pero España no supo unirse en las victorias. No?
Pam.
Aquest és potser un dels trets claus, no? L'imperi dels Habsburg, l'imperi austríac, no va portar la unió dels diferents territoris. No? Només cal pensar com va acabar amb els austríacs menors. No? Les victòries d'aquesta elit política que governa els territoris de la monarquia hispànica no va saber aglutinar en la victòria els diferents territoris. No? No va servir per, en llenguatge modern, construir o bastir una construcció en clau nacional. No?
I això centra una crítica cap als reis.
Sí, bueno, el que hi ha sobretot a finals del segle XIX, a principis del segle XX, és una crítica fortíssima al que anomenem història de la política, no? És aquesta idea que els espanyols han tingut sempre mals reis, cosa que ara no passa. Són tots preparadíssims i fantàstics. No? Els espanyols han tingut sempre mals reis i la història del país és la història de les desgràcies dels monarques. No? El impotente, el subnormal, el que no pintava bien, no? El que se salia de la raia, el que perdia...
Ens tancaran el programa, Alberto, que la fiscalia està molt animada, eh?
Bueno, aquí un saludo a la fiscalia. Bueno, però la idea és que a principis del segle... Això ho diu altra gent, no ho dic jo, eh? Això que apuntin els meus...
Exacte, això. No, per la teva defensa davant del jutjat...
La idea és que des de principis del segle XX... genera la idea de que la història del país no és més que la història de les desgràcies dels monarques. No? Hi ha una decadència política, no? I, per exemple, Juan Guixé, en 1912, espero que aquest home estigui mort i que no el pugui buscar la justícia, deia, per exemple, que la història d'Espanya no ha sido la història d'un pueblo, sinó la història de sus reyes i de sus desilusiones. No? I una mica els trets van per aquí. El que hi ha arribada a la modernitat és la sensació de que hi ha una desconnexió brutal entre aquest passat gloriós imperial que s'intenta vendre, no?, a nivell retòric, i la realitat, la major part de les vegades miserable d'aquest passat, no? I sobretot d'aquest passat i d'aquest present. Llavors, aquesta potser és un dels motius més evidents d'aquest pessimisme, no? La desconnexió que hi ha entre una història oficial, reial, política, que ningú a principis del segle XX se sent seva, més enllà de ser un gabinet de curiositats, no? Com podria ser els mites clàssics, no? Bueno, sí, Orfeo hizo no sé qué y Narciso se miró en la fuente, ¿no? Y Carlos III hizo no sé qué y fue allí, no sé quan. No hi ha una vinculació nacional respecte al passat, no? Perquè hi ha una desconnexió brutal entre una idea, que és la crítica política, la idea dels mals dirigents, no? Fixeu-vos que fins i tot el poema del Mio Cid té aquell vers fantàstic, no? Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. No? Aquesta idea de que estem governats per dirigents que no mereixen la pena. i que, per tant, qualsevol vinculació emocional amb una història política, que és la història d'una desgràcia contínua, no pot tenir sentit. No? Llavors, en aquest sentit, és on arrela aquest pessimisme.
Sembla una crítica política molt moderna, aquesta que ara estàvem explicant, oi?
Sí, bueno, de fet, per exemple, Joaquim Costa, que tothom el coneix per carrers o places, però no, aquest drama, no?, dels pensadors. Joaquim Costa deia que Espanya no és una nació lliure i soberana, perquè deia que Espanya, com a nació, del segle XIX, principis del segle XX, es regeix pel govern dels pitjors. Una mica ja ho deies tu abans. Les oligarquies, el caciquisme, no? O el que Joaquim Costa deia, la misèria i la incultura. No? Hi ha un pes brutal del caciquisme que és tant com dir que hi ha un pes brutal de la ignorància política del país. No? En aquest sentit, Ganivet deia, també una frase fantàstica, no? Lo único que tenemos en España es ignorancia y orgullo. No se puede pedir más perfecta representación de lo que somos. Yo creo que esta frase podria ser perfectament una frase que molta gent subscriuria actualment, no? Aquesta idea que no té per què ser, que no dic que sigui real, no? Però ha quedat aquest imaginari, no?, d'Espanya com a atrasats, el vagón de cola d'Europa, aquella frase fantàstica de que investiguen ellos.
Sí, sí, no? Sí.
Ya nos aprovecharemos de lo que nosotros nos ponemos un palo a las cosas y ya más o ya fem i más de. I aquesta idea de, per una banda, d'aquesta desconnexió i per altra banda, com aquell vers de Goytisolo que deia que a ver si por una vez tuviéramos los políticos que no nos merecemos, ¿no? Seria també un bon punt de partida per regenerar l'Estat, no?
Sí, de fet, abans ho comentaves tu una mica, que el regeneracionisme que sorgeix en aquests moments ho intenta, i ho intenta de diferents maneres, perquè, de fet, en aquell moment, en l'Espanya de la Restauració, hi ha, doncs, com sabem, dos tendències majoritàries polítiques, la que s'articula entorn al Partit Conservador i la que s'articula entorn al Partit Liberal, i evidentment les dues identifiquen que hi ha aquesta sensació, intenten posar-hi remei. No se'n sortiran, com tu has explicat, perquè passarà el que passarà amb Primo de Rivera i el que passarà a la Segona República, però que també és una conseqüència d'haver-ho intentat.
Haver elegido susto,
però per una banda el Partit Conservador ho va intentar enxamplant la base electoral amb una llei de reforma electoral important el 1907, però, bueno, diguéssim que tampoc no va deixar d'estar el poder en mans de les elites, i el Partit Liberal sí que va fer un intent més seriós, que pretenia revertir aquest analfabetisme potenciant l'educació amb la institució lliure d'ensenyança i fent reformes que després veuríem algunes conseqüències en un augment de la preocupació pel que estava passant, i potser això influiria molt en el que seria aquest boom que passaria durant la Segona República, però com tu deies, no va ser suficient per revertir una dinàmica que venia, doncs, venia de molt enrere. Però, Alberto, no només el que parlàvem d'aquesta crítica política, no només és això el que hi ha al darrere. En aquest pessimisme també hi ha trets que van més enllà.
Sí, de fet, la crítica a Espanya, dins d'aquesta intel·lectualitat espanyola del tombant del segle XIX, principis del segle XX, va més enllà de la crítica política, no? La crítica política seria potser l'escuma d'aquestes crítiques. És una crítica, de fet, a l'ànima de la nació, no? El mateix, això ens posem molt metafísic, ens posem molt segle XIX, finals del segle XIX, principis del XX, no? El que hi ha és una crítica a l'ànima de la nació, a la forma més íntima o més interior de ser del país, no? Per això s'arriba fins i tot al punt, com veurem en un text de Zorin ara, a criticar el paisatge, no? Aquesta vinculació de la nació, dels habitants amb la nació amb el paisatge, no? Aquesta idea que el paisatge defineix la manera de ser. S'arriba a criticar no només la política, el paisatge, no? Campos de Castilla, no? Aquella idea yerma, monòtona, la vida quotidiana, no? L'immobilisme, en el fons el que es critica és l'immobilisme total d'una societat que no pot avançar, però no pot avançar primer perquè no vol i segon perquè no pot, no? Perquè hi ha aquesta idea d'un determinisme ecològic, un determinisme geogràfic, no? Aquesta idea de la monotonia del paisatge, la monotonia de la vida, el repetir, no? És com el dia de la marmota. Espanya és un dia de la marmota. No? Estem com bo, 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 sempre, no? I això és una crítica que va més enllà de la crítica de la conjuntura política. Uh-huh. És una crítica a la mateixa organització, a la mateixa existència, al nucli dur del país. Llavors, és difícilment regenerable.
Escoltem a Zorín.
Todos los días del año son iguales para Toscano. Todos los meses pasan del mismo modo. Arregla su cuartito, hace sus visitas al museo y a la biblioteca, da sus paseos. Siempre va pobre y limpio, siempre con su camisa blanca, inmaculada. Un día, la portera de su casa no le verá bajar. Después se sabrá que está enfermo. Días más tarde, saldrá por el portal una caja sencilla y negra. ¿Dónde está el secreto de la paz espiritual, de la ecuanimidad, de la dicha? En la conformidad. En dejar que las cosas que no podemos remediar sigan su curso lento, inexorable y eterno.
Bueno, aquí veiem una
boníssim, aquest text.
Un text,
o sigui, demolidor.
Bueno, és costumbrisme pur, no? I la idea de la monotonia com a motor de la vida, no? El costum, tot, no? La camisa ben planxada, sortir, no? És aquella idea de que t'enteres de que el veia mort, no? Perquè fa pudor.
Exacte.
No? I a tot la vida diària és un dia de la marmota constant. Llavors, hi ha aquesta sensació de que el país està atrapat, no? És una visió, no hi ha pessimista, sinó completament demoledora de les possibilitats de progrés o de millora de la societat.
Sembla com si les visions pessimistes sobre el país englobessin tots els aspectes del mateix, no?
Sí, és el que dèiem, no? No és que la crítica sigui a una conjuntura política, que també, o a un fet concret, sinó que el pessimisme arrela a través d'un immobilisme social, no? A través d'un immobilisme social, cultural, del país. Els mals d'Espanya, diuen aquests pensadors pessimistes o regeneracionistes, estan enquistats en la forma de ser de la societat que arrenca ja des de segles enrere i contra la qual es percep que hi ha poc que es pugui fer. No, no es pot canviar. No? Encara hi ha avui molta sensació, aquesta idea també molt sinistra de l'Espanya profunda. No? Aquesta idea, l'Espanya que és invariable, no? Atàvica.
Sí, sí. Sí.
Entronca molt amb la idea tan potent aquella de l'Espanya negra, no? Que lluny d'haver desaparegut encara es vislumbra la primera de canvi, no? Los crímenes de Puerto Urraco, no? L'Espanya de l'escopeta i les disputes entre veïns, no? Aquesta idea no només s'enquista gràcies als meravellosos i fantàstics o la fiscalia dels 40 anys de dictadura de Francisco Franco, no? Que agafa aquest costumbrisme i el converteix en el model, no? Aquesta Espanya que des de la modernitat només es pot veure i viure a través d'un pessimisme radical, no? Perquè és la Espanya incanviable, no? Llavors, aquest pessimisme, per això també el regeneracionisme fracassa, no? Perquè el regeneracionisme és un regeneracionisme polític, però el problema no és un problema polític, és un problema d'estructura de societat. No? Llavors, això fa que no hi hagi una solució fàcil o suficient. No? I en aquest sentit, poques figures representen també aquest pessimisme negre sobre el país, com ja sabem que cada literatura nacional té els seus herois. No? I l'heroi o la figura literària per excel·lència de la literatura espanyola és el Don Quijote, que és el màxim exponent de la literatura espanyola, podem dir que també universal, que, a diferència d'altres herois de la literatura nacional, és un antiheroi. No? És un personatge burlesc que, a través de la seva bogeria, demostra no la heroïcitat o la grandesa del país, sinó la cara més fosca d'aquest país.
Esa España negra es la imagen del Quijote que la personifica. El Quijote es la momia heroica, el superviviente del pasado que se empeña en defender los ideales viejos contra todo y contra todos. El héroe estéril. En general, los héroes miran adelante, en sus combates preparan el porvenir. El Quijote solo ve el pasado y por él, y por sus formas arcaicas, se ha levantado en armas en medio de un desierto. España, como él, de la muerte ha hecho un deporte, impulsada por su amor fanático al altar y al trono. Ha sido la organización más vasta y más intensa que hayan visto los siglos, pero también la más desoladora y antihumana.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, aquest text del Quijote, la selecció de textos d'avui, Alberto, és més esclaridora, no pot ser.
Bueno, és lo que hay.
És lo que hay, no? Cal comentar alguna cosa d'aquest text del Quijote? Bé, doncs ja hem dit que, com ja hem dit, aquest no és el tret de sortida del pessimisme respecte a Espanya, però el cert és que el desastre de Cuba té un paper fonamental en la seva consolidació moderna, oi?
Sí, la pèrdua de les darreres colònies espanyoles el que fa és generar un xoc mental brutal, no? Mm-hmm. És perquè és la constatació més evident de que el passat d'Espanya és justament això, passat, i que no es pot fer res respecte a una potència en auge com eren els Estats Units al moment. Això s'ha de matitzar molt, perquè sempre es diu és que Espanya, què havia de fer amb els Estats Units? Però és que els Estats Units de 1898 era una potència regional, una merdeta, com... O sigui, no, està molt lluny encara de ser la superpotència que pensem, no? I tot i així, aquesta potència en auge regional com els Estats Units de finals del segle XIX li fot una pallissa brutal, no?, li fot un 12-0 Malta, Espanya-Malta, no? Que potser que hem de, quan hem de parlar de victòries espanyoles hem de referir-nos al futbol sempre. La qüestió és que el desastre de Cuba incideix en la idea que dèiem al principi del programa. El temps d'Espanya, en aquestes visions pessimistes, és un altre, no? Ja ha passat. No queda res d'aquesta grandesa imperial de principis de l'edat moderna, no?, que podem discutir com de gran va ser en realitat aquest imperi espanyol, o si era, com diuen molts modernistes, un gegant amb peus de fang, però el cert és que després d'aquesta grandesa de principis de l'edat moderna només queda una davallada constant que ha deixat el país i els seus tipus humans fora de la història, no? Aquesta potser és la gràcia del Quijote. Mm. És un tipus humà fora de la història. És un anacronisme andante, no? I això és el que el fa fascinant. Mentre altres països, com Anglaterra o França, a finals del XIX, pugnen per ser o per construir els seus espais colonials, Espanya s'arrossega per la història perdent els que tenia, no?
El contrast...
El problema d'Espanya és que fue un avanzado a su tiempo, no? Como Mónica Naranjo, no? Fue avanzado a su tiempo.
Això és un tret optimista, no? Ara vols una mica... Fue un avanzado a su tiempo,
claro. És un pessimisme, perquè vol dir que no encaixes ni llavors ni ara. Espanya té colònies abans de que hi hagi colònies.
Sí, exacte.
Però al final no són colònies, perquè com encara el concepte no s'ha inventat, no les exploten com a colònies. I quan la resta d'Europa s'aboca al colonialisme, Espanya no només no té colònies, sinó que perd les que tenia, no? Llavors és un desastre, tot plegat és un desastre, i pels intel·lectuals de l'època, però també cada vegada més per la majoria dels ciutadans, resulta d'un patetisme total, no? I per això... s'explica l'impacte mental, no?, o la sotregada mental que suposa el desastre de Cuba el 1898.
I aquest desastre de Cuba de l'any 1898 no va ser l'únic desastre d'aquells anys?
No, de fet, els desastres militars i polítics es van succeint un rere l'altre durant els anys següents, no?, com gairebé com si fos la normalitat de la vida política i militar del país. Es va instaurar dins de la disposició psicològica del país un estat mental que feia que cada mala notícia, procedent, per exemple, del nord d'Àfrica, es visqués dins de l'opinió pública, que, com diem, cada vegada creixent, com una veritable hecatombe militar, no? Això ens passa sempre, no? Quan tot et va malament, cada notícia dolenta que t'arriba és encara pitjor del que seria si tot t'anés bé, no? És un suma i sigue. Llavors, qualsevol mala notícia és una hecatombe militar, no? Una constatació de que les coses estan fent malament, una vergonya política total, no? I una mostra de la incapacitat colonial d'Espanya, no? I no deixa de ser la constatació de que totes aquestes idees pessimistes de les generacions anteriors s'estan fent realitat.
Sangre de los españoles.
Molt bé, doncs parlaves ara del nord d'Àfrica. Vindran d'allà les pitjors notícies?
Sí, després de la pèrdua de Cuba, de Filipines, els interessos colonials d'Espanya es centren en l'únic espai d'avenç possible que li quedava al país, no? Que era el Marroc, ja sabem, bueno, aquesta divisió en França... Bueno. Però és en aquest escenari les males notícies s'aniran succeint, no? Desmuntant qualsevol ficció de regeneració política o de regeneració militar després del desastre de 1898. No, no hi ha, tampoc, també és veritat que conquerir el Marroc no és el mateix que conquerir els zulues, no? Però bueno.
És el que et queda.
És el que et queda, quan arribes tard. Bueno, sigui com sigui, el 1909 hi haurà el que es coneix com el desastre del Barranco del Lobo, prop de Melilla, on els soldats espanyols són derrotats avoltadament pels rifenys. El fet va causar una gran commoció fins al punt que circulaven, com escoltàvem, coplilles per tot el país, com les acabem d'escoltar, molt crítiques amb els actes de l'exèrcit, no? I de l'oficialitat de l'exèrcit, que deien coses com, per exemple, aquesta, la segona o l'estrofa final d'aquesta coplilla que sonava, que deia coses com Melilla, això és el que cantava la gent, no? Lamentant-se.
Com seria?
Broma,
com seria?
O, no? No, jo no cantaré, perquè... llavors no actuaria la fiscalia, actuaria la corte de buen gusto, no? Però deia, Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos, no? És demolador la percepció que tenia la gent de la política exterior del país.
Molt bé, i arribaríem a l'any 1921 amb els fets d'Anual.
Sí, de fet, el desastre... Aquí anem de desastre en desastre, no? Podem dir els fets de Cuba, però és el desastre de Cuba, el desastre del Barranco del Lobo i el desastre d'Anual, no? I aquest desastre d'Anual significarà el tancament d'un cicle generacional, no? Una generació després del desastre de Cuba, no? 22, 23 anys després del desastre de Cuba, arriba de nou un desastre gairebé igual de sagnant i de dolorós. Si després del 1898 hi havia hagut intents més o menys teòrics de regeneració del país, de la política, de l'exèrcit, de la cultura... Bueno, Anual va suposar la constatació de que res de tot això, d'aquests 23 anys d'intents de canviar el país, havien servit de res, perquè, de nou, hi havia hagut una desfeta militar bochornosa que el que feia era demostrar la incapacitat de l'Estat o de l'establishment polític i militar de fer res, no? Aquest cicle que s'obre amb el desastre de Cuba 1898 i es tanca amb els fets d'Anual a 1921 demostra que no s'ha avançat res, o per molta gent demostra que no s'ha avançat res i no s'havia après res.
És molt decebedor tot plegat, però a més Anual aporta un nou efecte.
Sí, aquest és una mica graciós, una mica també fent paral·lelismes a la societat actual. El desastre d'Anual tindrà com a novetat, tindrà un nou efecte, que és que a partir de llavors els sectors més conservadors deixaran d'insistir a la idea del desastre com a exponent de la política colonial militar espanyola. Fins ara, la idea del pessimisme respecte a Espanya, o la idea de la necessitat de regeneració, era una idea consensuada, no? O no mal vista, per als sectors progressistes, per als sectors conservadors, no? Hi havia una mena d'unanimitat en entendre que el país necessitava reformes. Uh-huh. Què és el que passa? Que el desastre d'Anual va ser tan heavy que tota l'oposició antisistema de l'època, per la CUP de l'època, per entendre'ns, que llavors, bueno, no, tots aquí mirem, la comparació és odiosa, tota l'oposició antisistema de l'època, que això a l'època equival a dir republicans i socialistes, no? Vull dir, un segle després, definir socialistes com a antisistema sembla una broma de mal gust, però bueno. La qüestió és que després d'Anual, tota l'oposició més progressista del país, més regeneracionista del país, utilitzava el desastre d'Anual com un atac directe a la línia de flotació del règim de la restauració, no? Era el fracàs definitiu, sense paliatius, del país. És, per exemple, el que va fer Podemos, no? Fa uns anys. Hi havia una crítica total al model de funcionament, no? Allò que es deia sempre. Podemos acierta en el diagnóstico, però falla en les solucions.
Me la salta a los cielos.
Sí, però és aquesta idea d'encasillar-te, bueno, d'utilitzar la crítica a la totalitat del funcionament del sistema, que és evident que és un sistema que està fallant, però això el que fa és que els sectors conservadors no poden fer seva aquesta crítica, no poden fer seva l'autocrítica. Perquè no sortirà Rajoy dient Pablo Iglesias tiene razón, todo va muy mal, tiene razón. No, no sortirà. Llavors, als sectors conservadors que no poden fer crítica a l'exèrcit, a la política colonial, a la macrocefàlia de l'exèrcit espanyol, no poden assumir la regeneració, no poden assumir les crítiques perquè això és assumir que els radicals tenen raó. No? I per tant van optar per la pràctica contrària, no? La potenciació dels errors, la potenciació de l'establiment de l'exèrcit, donar més pes a l'exèrcit, conservarizar-se, no? Perquè assumir qualsevol intent de, a la dècada dels anys 20, qualsevol intent de regenerar la vida política del país era donar-li la raó als crítics del sistema.
Molt bé, i quin paper tenia aquest establishment militar dins del país?
Bueno, el problema és que l'exèrcit espanyol a principis del segle XX, o el gran problema de l'exèrcit espanyol, és que no val per l'única cosa que s'espera d'un exèrcit en aquell moment, que és la guerra colonial. No? Un exèrcit serveix per dues coses, per defensar el país i per expandir el país. No? En aquest moment, l'única cosa que s'espera d'un exèrcit europeu és de fer la guerra a les colònies. En canvi, en comptes d'això, els comandaments militars, en una tradició heredada del segle XIX i que no havia canviat gaire, el que fan és immiscuir-se constantment en la política del país. No? És aquella idea dels pronunciamientos, de la direcció política des de l'exèrcit, de la vida militar. Fins i tot en alguns moments hi ha la crítica de que l'exèrcit o l'alta oficialitat de l'exèrcit és una mena de govern a l'ombra, no? O de control del govern des de l'ombra. No? Sempre hi ha, des de finals del XIX, principis del XX, sempre sobrevola la idea del cop d'estat, del pronunciament militar, no? De que no s'ha de fer res que no molesti els militars, perquè els militars, lluny de servir pel que han de servir, serveixen per una altra cosa. No? I part d'aquest descrèdit de l'exèrcit ve per aquesta esclerosi de la seva organització, no? Molts comandaments respecte al nombre de soldats, un exèrcit poc funcional, i sobretot arrel de la desfeta d'anual, però ja abans, per exemple, durant la Setmana Tràgica, s'havia instal·lat la idea de que eren els homes de classe baixa els que patien més poderosament les males decisions de l'estament militar. No? Els que anaven a morir al Marroc per culpa de la negligència de l'exèrcit no eren els oficials, eren els homes de classe baixa que eren reclutats moltes vegades a la força.
¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos nosotros? ¿Nosotros, los de Castilla, de Andalucía, de la montaña de Gerona, que no sabemos leer ni escribir? ¡Tonterías! ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuelas, las casas son de adobes. Dormimos con la ropa puesta, en un camastro de 3 tablas en la cuadra, al lado de las mulas para estar calientes. Comemos una cebolla y un mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar en los campos de sol a sol. Reventamos de hambre y de miseria. El amo nos roba, y si nos quejamos, la Guardia Civil nos muele a palos. Si yo no me hubiera presentado en el cuartel de la Guardia Civil cuando me tocó ser soldado, me hubieran dado una paliza. Me hubieran traído a la fuerza y me hubieran tenido aquí 3 años más. Y mañana me van a matar. O voy a ser yo el que mate.
Molt bé, La forja d'un rebelde.
Sí, és un fragment, és l'obra de la que hem sentit un fragment, una novel·la d'Arturo Barea, però que reflexa molt bé el sentit de l'època després d'aquests fets d'anual. No? Tot i que el text no és verídic, sí que és verídic o versemblant el que explica. No? I a l'època abunden molts relats en primera persona des del front, fent que contribueix a generar més la idea d'un... o a generar més... amb més força l'impacte brutal sobre la població, sobre l'opinió pública, que ara ja sí està més o menys formada, no? Amb cartes que arribes del front, notícies, la cobertura mediàtica, tot això contribueix a fer més gran la idea de desastre. No? Mentre Cuba havia estat una cosa que passava a milers i milers i milers de quilòmetres de distància i de qual t'enteraves per si el teu avi estava a Cuba, no? Ara hi ha una mostra molt forta de la desconnexió total entre l'Estat i els ciutadans. I això, no ens donarà temps, però porta a aquest desencant que suposa la dictadura de Primo de Rivera, que en un primer moment és vista per alguns sectors fins i tot com un regeneracionisme, i sobretot després, per acabar aquest cercle, el paper que tindrà el franquisme, no? que és en essència la victòria de tots els elements de fre a la modernitat que hem anat repassant en aquest programa.
Una reacció claríssima a la por que els va donar la Segona República.
Tradicionalisme, militarisme, els pitjors elements de l'Espanya negra, no? Persecució a la dissidència, desconfiança respecte al veí, falta d'innovació, por a Europa, catolicisme...
Està claríssim, Alberto, que aquest tema donarà per un altre programa.
Sí, bueno...
Aquest programa ha sigut una mica... ha quedat inacabat com l'Espanya inacabada.
Sí, bueno, és que al final Espanya sempre està, com tot país, sempre està inacabat.
Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Moltíssimes gràcies al Carlos, avui al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem a un pròxim programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.